Passen 39 minuts de les 11, moment ara per parlar de cinema. Amb nosaltres tenim ja a l'estudi el nostre especialista i crític, l'Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I amb l'Eva farem un repàs de les estrenes que tindrem als cinemes de Sant Cugat aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do les estrenes que tenim. Deu ser dels caps de setmana amb més estrenes, si no m'equivoco, hi ha 6 pel·lícules que arriben a la cartellera.
6 pel·lícules? 6.
Efectivament, hi ha dies que en tenim 3 o 2 i avui en tenim 6.
Doncs... tu mateixa, ja, presenta'ns els plats i que ja el crític digui si aquest plat val la pena o no val la pena.
Bé, Àngel, aquestes jo no les he vist encara.
Però,
algunes,
home,
suposo que no les he vist.
Sospites coses bones i dolentes.
Sí, 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 algunes ja les tinc en cartera per anar avui.
Perfecte, veus, ja té la llista apuntada.
D'acord, doncs comencem.
Dispara.
Per Serena.
¿Pero qué está haciendo?
Solo quería saludarte.
Hola.
George Pemberton.
Serena Shaw.
Deberíamos casarnos.
Pensé que nunca te encontraría.
Serena és una comèdia romàntica d'una directora, Susanne Bier, i la parella que hi tenim com a protagonistes són la de Bradley Cooper i Jennifer Lawrence, que es tornen a trobar després de El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, i és una pel·lícula, doncs, ambientada a les muntanyes de Carolina del Nord a finals de la dècada dels anys 20. El George i la Serena són una parella que comencen a aixecar un imperi de la fusta. A veure, com els hi va?
A mi em fa gràcia la pel·lícula i la prova és que aniré a veure aquesta just sortint del programa aproximadament. La directora és una directora danesa que va guanyar l'Oscar amb una pel·lícula fa 2-3 anys, que no recordo el títol, la veritat, i la van passar a la programació del cinema d'autor la pel·lícula.
Per tant, aquesta, si algú no sap què anar a veure,
està,
entra dins dels esquemes pinta, que té bona pinta.
Té bona pinta.
Perfecte.
Doncs anem a... espera, que clar, es podrà veure Yelmo i a Cinesa. Això carai, sempre ho diem, on es podrà veure la pel·lícula.
S'han posat d'acord, eh?
O sigui, que s'hi pot anar a peu, bàsicament pels del centre Sant Cugat, que sàpiguen que hi poden anar a peu, que sempre és una comoditat.
A Yelmo i a Cinesa també podem veure els Vox Trolls.
Durant tota la vida, l'ex i la seva família adoptiva havien posat la por al cos als veïns que vivien més amunt.
Els Vox Trolls són monstres!
Doncs els Vox Trolls del director Graham Annabel i Anthony Stachy, doncs, són una, és una rondalla còmica, aquesta pel·lícula, que transcorre a Chesbridge, una elegant ciutat de l'era post-victoriana, obsessionada pels diners, la classe i el més deliciós dels formatges. Sota els seus encantadors carrers empedrats viuen els Vox Trolls, uns repugnants monstres que surten de nit per fer-se, doncs, amb els béns més preuats dels habitants, els fills i els formatges. Sí, que són lladres, aquests Vox Trolls.
Jo no l'he vist, és una pel·lícula de dibuixos. Jo li recomanaria a l'Eva, no?
I
a gent més joveneta que ella, perquè és una pel·lícula, més o menys, per gent molt joveneta.
Al Variety diuen que no és gaire atractiu el guió,
no?,
d'aquesta pel·lícula.
Ah, mira, crítica ja de la seva edat, eh, tu?
No, escolta, això sobretot per la gent que tingui criatures, que cada setmana, sí, doncs, si ja és fosc aviat, per tant, si vols... desconnectar una mica i deixar el nen allà mirant la pantalla, no?
I per què no és atractiu, eh?
Diuen, molts artistes amb talent han invertit moltes hores donant vida a aquest descarat i poc atractiu guió. Després també a The Hollywood Reporter diuen que és un pas en fals més trist, i mentre que els amables i treballadors dels Vox Trolls són oprimits a la història, els guionistes són tractats d'aquesta mateixa manera, oprimits, tu.
Pues no te la recomano, Eva, perquè per la teva formació no et convé una pel·lícula així, eh?
No. No sé, la següent em sembla que potser li fa més el pes.
Aviam, aviam.
A veure.
Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó?
No. És la gran saga de Rec, Rec 4, Apocalipsis, de Jaume Balagueró, que era una, és una pel·lícula molt esperada. Diu Balagueró en moltes entrevistes, ha dit que ell ja no vol fer més pel·lícules de Rec.
Va.
Si li proposen, que no serà perquè ell ho hagi dit. Avui ho he sentit.
Que vingui un de Hollywood i li digui, mira, anem a fer la versió nord-americana amb el Tom Cruise i no sé...
De la primera, de la primera pel·lícula ja es va fer una versió nord-americana.
Però el que va dirigir és ell, vull dir, ja ho dius.
Doncs aquí l'acció, pels que vau veure la pel·lícula, els qui no, doncs l'Àngela Vidal, que era aquesta noia infectada per aquest virus que et transforma en zombi, és supervivent d'aquesta infecció.
Amb Manuela Velasco.
Sí, efectivament. I com que creuen que ella és l'origen del mal, se l'emporten a investigar perquè no faci, perquè no infecti a ningú, se l'emporten a un vaixell enmig de, del mar a fer experiments amb ella. A veure com acaben els tripulants d'aquest vaixell.
No jo sé, no sé, jo l'he vist aquesta i realment és més del mateix. Ara, està pensant en ella, estic pensant que igual surt un crític d'aquests molt intel·lectuals que diu que és un anticip del que ha sigut l'Ebola, no?
Home, sí.
Ja podria ser, no? Perquè l'aïllen, la investiguen, i què passa? La deixen lliure?
La pregunta que jo em faig quan veig tantes parts d'una mateixa pel·lícula, o que es van fent les seqüeles, de veritat que l'has tirat en una història com un xiclet per arribar a aquests extrems? O és bàsicament que la taquilla dona resultat? Home, i cap endavant?
És la taquilla...
Perquè la primera sí que tenia un cert aire original, sí, no? Clar. La història, bé, la reportera que entra dintre l'edifici aquell de l'Eixample, tenia una certa atracció, no? Per si no estàs acostumat a aquest tipus de cinema, però després veies la segona part i dius, home, la tercera, que era aquella broma, que era una comèdia que tenia... Oh, trencava, no?
No, però això és que comercialment funciona, perquè després pensa una cosa, que t'estalvies molt de publicitat, perquè la publicitat... Els americans, quan fan un remake, una seqüela d'aquestes, diuen que si la pel·lícula número 2 fa el 50% de recaptació en taquilla, ja és benefici. I aquesta... No portarem 5 aviat, com facin la cinquena, que la dirigirà una altra. I una d'ells que no la va dirigir en Balagueró.
La 3, no? La comèdia,
sí.
No?
Canta, la part,
va ser Paco Plaza, que és una mena de...
La del casament.
Sí, això mateix. Aleshores, aquesta pel·lícula, fixa-t'hi, que aquest any ha generat un llibre de tota la saga i després una mena de cofre amb totes les pel·lícules perquè les compris en CD. És a dir, que sí.
Que si la màquina dona...
No, home, els americans en porten, per moltes...
Balagueró deia, l'he sentit aquest matí, que no era molt partidari d'estirar-ho, perquè deia, no faré un rec 4 a l'hospital, rec 4 a no sé on. I diu, doncs, jo això no ho vull fer.
I ja ho veuràs, els malsons del Freddy Krueger, els que es van fer, els divendres i 13, quan se'n van fer.
Les de Sou, també, que no sé quantes en porten ja.
Van fer 7.
Mare meva.
Que la primera també tenia un plantejament, un cert... punt original, perquè era una història amb dues persones que es trobaven en una habitació i no sabien què hi feien, no? Però clar, després quan s'ha tirat la història no, tiren,
bueno, però si mirem els que el cinema és un negoci, en el fons d'aquest tipus de pel·lícules, clar, i aleshores si la història s'estira, va donant aquests diners que jo dic que s'estaven en publicitat, són barates de fer, perquè total és la sala de muntatge, no inverteixen massa fortunes, llavors continuaran fins que s'acabi.
Anem a la següent estrena, que es podrà veure al Yelmo?
Més, doncs.
Un día en un bar de Washington Heights, donde los polis no pagábamos la bebida, unos tipos entraron a robar. Le seguí hasta la calle.
Amb aquestes frases que hem sentit ja diu bastant de l'argument, perquè Caminando entre las tumbas és una pel·lícula protagonitzada per Liam Neeson, és del director Scott Frank, i com sentíeu així al tràiler, Matt Scudder, que és Liam Neeson, és un antic detectiu del Departament de Policia de Nova York, és alcohòlic, està en fase de recuperació, però perseguit pels remordiments i amb moltes qüestions pendents. Quan una sèrie de segrestos que tenen com a objectiu els principals narcotraficants de la ciutat desembocant esborronadors assassinats, el líder dels narcos, convenç Scudder perquè trobi els culpables de la mort de la seva dona.
Ho sento, però no l'he vist aquesta, ni tinc referències. L'única cosa que Liam Neeson és un tio que era un gran actor i a poc ha anat degenerant a fer papers, diguem, tòpics, que es fa bé, però...
És que això del
no l'he vist, aquesta, no puc opinar.
Això de l'exdetectiu alcohòlic, no?
Sí, oi que sí?
L'expolicia i tot això... És com haver vist la pel·lícula ja diverses vegades, no?
Sí,
un personatge
el personatge del policia alcohòlic,
no?
Sí.
Són remakes encoberts.
Sí, és la mateixa... No, a vegades
és com el rec, però encobert.
Surts del cinema i dius, aquesta pel·lícula jo l'havia vista, no? I dius, no l'havies vista, però clar, com és sempre els mateixos ingredients amb el plat, a vegades tampoc pot ser tan diferent, no?
Sí, sí.
Més opinions a pel·lícules. La Sal de la Tierra és el següent.
Efectivament, anem a La Sal de la Tierra.
Un fotógrafo és, literalmente... Alguien que dibuja con la luz. Alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras.
Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero...
Mira, aquí está. Perfecto.
Ja tenim la informació de La Sal de la Tierra. Eva, explica'ns una mica què hi trobarem si volem anar al cinema a veure aquest semidocumental, si no vaig errat.
Doncs durant els últims 40 anys, el fotògraf Sebastião Salgado ha viatjat pels 5 continents seguint els passos d'una humanitat en constant canvi. Ha estat testimoni d'alguns dels esdeveniments més destacats de la nostra història recent. Conflictes internacionals, fams, èxodes, i ara s'ha embarcat en el descobriment de territoris verges amb flora i fauna salvatge. Jo crec que és una pel·lícula per gaudir, no? Perquè si hem de veure aquests paisatges tan macos...
Sí, però el que passa, jo aquesta no l'he vist, aquesta és la segona que has de veure avui. El Wim Wenders és un home que rarament et fa gaudir del cinema, sinó que et provoca un sentiment d'angoixa més aviat, perquè ell a través del cinema està explicant coses que els altres cineastes no fan. Aquí és el director, per tant, no sé fins a quin punt està coartat per això, però és que el Wim Wenders és un dels grans documentalistes de l'època actual, que primer va fer pel·lícules de ficció i després ha anat derivant cap a això. És el que va fer Paris, Texas, per exemple, una pel·lícula que és... I és un home que realment val la pena veure-la.
Doncs les crítiques són bastant bones, perquè, per exemple, a The Hollywood Reporter diuen que és una magnífica mirada de l'home rere de totes aquestes icòniques fotografies. Després, al País, el Javier Ocaña diu que és un fabulós retrat artístic i social i antropològic i etnogràfic, i ha agradat molt. Aquí estic veient les crítiques també a l'ABC, que diuen, magnífic treball documental.
Sí, jo penso que la pel·lícula val la pena.
L'última de les estrenes, doncs.
Flip.
¿Sabes qué significa esto?
Que eres un poli.
Vinga.
He dit Flip, però és Filth.
Brut, seria brut, un equivalent
Filth.
Es veu a Yelmo i la sinopsi. També va d'un detectiu, hem parlat de detectius, però aquest és bastant diferent perquè el detectiu Bruce Robeston vol un ascens. Clarament és la persona adequada per al treball perquè la resta dels seus col·legues són idiotes. I això, perdona Pep que ho hagi dit a aquesta hora, però és que ho posa la sinopsi.
No, passa,
escolta. No, m'ho has inventat tu.
No. No ho he inventat jo.
Ah, mira.
És a dir, que els companys de feina d'aquest detectiu no són gaire competents.
No l'he vist, és la tercera pel·lícula que haig de veure avui.
Segueixo una mica, desafortunadament, doncs hi ha hagut un assassinat i el cap del Bruce vol resultats, vol que aparegui aquest assassí i no hi ha problema, ell està al comandament quan es resolgui el cas i aconsegueixi l'ascens, la seva dona tornarà amb ell. És a dir, pensa que resolent aquest cas... la dona tornarà a casa.
Mira,
a veure.
Ingenu que és, no? Jo penso que la pel·lícula, pel que he llegit, encaixa bastant amb les noves tendències al cinema negre, que es diu el neo-noir, que li diuen, i que, encara que parli de detectius atormentats i aquestes coses, en què els problemes personals siguin més interessants que els casos que resol, penso que la pel·lícula val la pena.
Sí? Sí, doncs crec que sí. Jo havia sentit la música, no m'havia fet el pes... No sé si l'Àngel ho diu,
sí, no,
però l'anirà a veure,
la música,
serà el conillet
sí,
d'Índia, la setmana que ve.
La tercera d'avui.
Li preguntarem.
Una de les bones crítiques que puc llegir aquí és del Rolling Stones, la revista que diu... Tot i que, fins i tot quan la pel·lícula sembla que s'estigui caient a trossos, la brillant bogeria de McAvoy et deslumbra.
T'il·lumina, vaja.
T'il·lumina.
S'il·lumina, els trossos s'il·luminen.
Perfecte. Ara sí que podem parlar d'una pel·lícula en aquest cas, en profunditat. ¿No?
De relatos salvajes.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
Doncs Relatos Salvajes, avui Àngel ens portes la crítica, l'has vist i ja et dono pas. Què t'ha semblat la pel·lícula?
M'ha semblat una pel·lícula realment diferent, molt, molt important dintre de la cinematografia, sobretot llatinoamericana, i que doncs, és sorprenent. A mi m'ha sorprès molt la pel·lícula. Es tracta de 6 relats, diguem, cruels i salvatges, que molts diuen que s'ha inspirat en la sèrie Amazing Stories que va fer Spielberg. Em sembla que es deia Històries Assombroses, aquí, no me'n recordo.
Ara ho miro.
No, no té importància això. Però jo penso que s'ha inspirat més amb una tendència literària que es diu relats cruels. I això, hi ha dos, per mi, dos representants de llibres cruels que són bàsics. Un és el Comte de Villiers, que és de l'any passat, del segle passat, i l'altre és un escriptor que a mi m'encanta, no sé si el coneixeu, que es diu Saki. Saki és un home que ja ha mort, va néixer el 1876 i va morir el 1916, i té uns relats, és indi, era indi, vaja, i té uns relats d'una crueltat en què mostra el ser humà, tota la part dolenta del ser humà, que ruïns que són tots, i això és el que fa la pel·lícula aquesta. Aquí són 6 històries, però cada història està plena de venjances, de maldats, de situacions d'aquelles que dius, carai, com un ser humà pot fer aquestes coses? I a més té una mena d'humor macabre, un humor macabre que fa riure quan penses que en el fons potser tindries que plorar. És una pel·lícula que comença amb una seqüència d'un avió i allà dona pas a aquests 5 relats que bé, a mi em van encantar perquè té una mala baba que bé, i a més rius. I a més està protagonitzada per molts actors argentins. La pel·lícula és argentina, en capital espanyol, perquè l'ha coproduït el Pedro Almodóvar i el seu germà amb la seva productora El Deseo. I, per exemple, hi ha 3 actors argentins: el Ricardo Darín, el Darío Grandinetti i el Leonardo Sbaraglia. Aquests 3 fan, diríem que són els personatges principals de la pel·lícula. Jo la recomano molt a que li agradi l'humor negre. L'humor negre sense concessions, que potser sentiran ferits inclús molts d'ells.
El Ricardo Darín, com està la pel·lícula?
El Ricardo Darín fa un paper magnífic. No vull explicar la
història. No, però...
Fa un paper magnífic, però vull dir que l'home sent agobiat per tota la societat en què viu, per l'administració, per la seva dona, i tot va encadenat, és una cosa kafkiana, és a dir, a aquesta gent els hi passa coses que no saben per què els hi passa, no sé, això que no es passa a vegades algun dia que dius, mira, no, se l'han portat el cotxe a la grua, i en aquell dia cau, no sé on és el costat teu, la teva dona s'emprenya amb tu per no sé què, és la pel·lícula, això és la pel·lícula. Té un sentit de l'humor i realment és un dels grans èxits del cinema. Ahir vaig estar parlant precisament als de Cinesa d'aquí i em va dir que aquesta continuarà bastant.
Doncs qui no hagi anat, que ho sàpiga. Tot el que jo veig, que té l'aparició del Ricardo Darín, sol ser una garantia de bona pel·lícula.
Sí, normalment la maqueta
encerta,
escull els personatges. És difícil trobar-li una mala pel·lícula. T'agradarà o no, però
sí,
és molt difícil. Aquesta és una d'elles.
I com a actor... Bones.
I com a actor és genial, té una naturalitat i després... Pot fer de tot, a més. I aquí hi ha un que no és tan conegut, que és el Darío Grandinetti, que aquest és, normalment no té cabell, i llavors aquest és un home que també... Ostres, que ha anomenat el Leonardo Sbaraglia, fa un paper genial d'un conductor que es baralla amb un altre, que és genial.
Algun comentari més de la pel·lícula?
No.
No? Doncs abans de marxar, Àngel, què et sembla que les sales Cinesa facin aquesta aposta tan decidida pel cinema en versió original subtitulada? Sense xarxa, perquè clar, de cop i volta apostar tan fortament per la versió original subtitulada, vaja,
jo...
jugar-s'ho...
Jo empresarialment no m'hi poso, perquè jo no sé si això els sortirà bé amablement, això és una prova que fan, i com a cinefil em sembla magnífic, no? Ja sé, tampoc sé com reaccionarà la gent, cada persona, i ja sé que hi ha gent que no li agrada llegir, però pensem que la proposta no és que totes les sales facin versions original, la pel·lícula, una pel·lícula comercial, sinó que donaran la possibilitat que cada pel·lícula tingui dos sales, una en versió doblada i l'altra original. No sé, ell s'ha posat a termini un any, i d'aquí tingui un any veuran els resultats i ja està. Això és una prova més de que el cinema està canviant, i ells estan fent aquesta aposta perquè veuen que els espectadors van baixant. És això. A mi sembla perfecte com a cinèfil.
Clar, una altra cosa serà veure el que deies, no, empresarialment, si les sales tindran més públic.
Però aquest no és el meu problema.
No, ho dic per el manteniment de les sales de cinema, no? La gent no va al cinema, veurem aquesta aposta si surt o no surt.
Sí, clar.
Perquè aquí tothom, jo ho comprou, tothom li sembla molt bé que es faci el cinema en versió original subtitulat. Ara, una altra cosa és anar-hi després,
Sí, jo li vaig preguntar...
Digues, Eva,
que abans m'explicaves de l'èxit de la Festa del Cinema, però és que també he sentit gent de sales de cinema que deien, és que la Festa del Cinema no es pot fer sempre, perquè tampoc surt a compte, perquè són molts diners obrir cada dia una sala de cinema. Això és el que he sentit d'una gerent d'una sala de cinema.
No, bueno, sempre obren cada dia els cinemes, en principi. No, aquí el problema que hi ha de la festa del cinema, que per cert tinc les xifres i aquest any són espectaculars, 2.200.000 espectadors de l'estat espanyol, amb un 15% més d'augment de la guixeta de respecte a l'any passat. No, el problema que em deia precisament, que parlàvem d'això amb el director de Cinesa, és que de quina manera canibalitza el que la gent vagi al cinema després, perquè clar, tu vas aprofites, esperes a veure aquella pel·lícula en aquell moment, però i després què? Aquella gent, què passarà? Correrà boca a boca i aniran a veure la resta? O no? Aquesta és la incògnita. Ara, a mi em sembla perfecte tot tipus de promocions. La gent ha d'anar al cinema i veure que al cinema, sobretot, es veu millor la pel·lícula que no a casa.
Que és el que fem molts.
Per cert, les pel·lícules que s'han vist més eren Dràcula, Torrente i El Protector.
Bé, ho deixarem aquí. No, perquè gairebé són les 12. Sí, ara... Àngel, que també t'hem de felicitar perquè ets candidat als Premis Ciutat de Sant Cugat.
Ah, gràcies, sí, home, però jo no guanyaré, home, molt menys.
Segur que t'ho mereixes. Hem de marxar. Que vagi bé.
Adéu.